del món.
Escoltes
Ràdio Capital.
Ràdio Capital. Són les 8. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Molt bon dia, són les 8. Comencem una nova edició del Supermatí en directe des d'Extra Ràdio Costa Brava i també des de Ràdio Bisbal. Comencem, com sempre, amb els titulars més destacats del dia. Som-hi! Comencem saludant a la Sandrine. Sandrine, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Sandrine, anem cap a Palamós perquè després del retard de les obres de l'Eixample, Palamós serà més exigent amb les empreses que es presentin a concurs d'obra pública.
Exacte. Aquestes obres havien de durar un màxim de 8 mesos, però en el millor dels casos en duraran 22. L'alcalde Lluís Puig considera que en part són responsables les empreses per la seva falta de capacitat de reacció i, per tant, endurirà les condicions de licitació de les empreses.
I de Palamós a Platja d'Aro, perquè detingut a Platja d'Aro un estafador que havia fugit de França feia mesos i havia estafat més de mig milió d'euros a França, concretament, no, Sandrine?
Exacte. La Policia Nacional, la Policia Francesa i la Policia Local de Castellplatja d'Aro van detenir ahir el líder d'una organització criminal que va estafar més de 670.000 euros a França amb la compra-venda de més de 200 vehicles. El detingut havia fugit de França feia uns mesos i havia canviat diverses vegades de domicili.
Gràcies. Bon dia, Sandrine. Ai, Sandrine, Eugènia.
Hola, bon dia.
Bon dia, deia Sandrine, ja he acostumat a escoltar-la. Amb l'Eugènia parlem de Palamós, que ja va obrir el procés de la presentació de les sol·licituds d'ajudes en matèria d'habitatge.
Sí, són uns ajuts per pal·liar els efectes econòmics provocats per la Covid-19. Poden demanar aquestes ajudes totes les persones del municipi que siguin arrendatàries o propietàries d'habitatge habitual i que s'han vist afectades per l'impacte econòmic de la Covid-19, i el termini acaba el 23 d'octubre.
El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter ha iniciat el procés de renovació de la Carta Europea de Turisme Sostenible.
Es tracta de la certificació atorgada per la Federació Europarc que acredita el compromís per aplicar els principis del turisme entre tots els actors que s'impliquen al voltant de l'espai natural protegit. A més, ahir també es van començar els tallers per co-crear l'estratègia del turisme sostenible que en els propers 4 anys seran virtuals per les limitacions derivades de la Covid-19.
Anna, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Amb l'Anna parlem que l'Ajuntament de Sant Feliu prorroga per cinquena vegada el contracte de la neteja pública.
Sí, és un tema que ve de lluny. Després de 5 anys prorrogant un contracte amb l'empresa CESPA, el passat mes de març l'Ajuntament va treure a licitació un nou contracte de neteja viària i recollida d'escombraries. Llavors, però, un error informàtic va fer que el mes d'agost s'hagués de reiniciar el procediment des de zero. És per això que ahir l'Ajuntament va aprovar una nova pròrroga del contracte anterior. Amb aquesta ja són 5 les que s'han aprovat.
El Museu Terracota de la Bisbal presenta, junt amb l'Ajuntament, la Fira Terracota Bienal. El Museu Terracota ha estat un punt referent de desenvolupament i investigació de l'activitat ceramista d'ençà que va reobrir les seves portes el 2015. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre es presentaran els fruits de tota la feina que s'ha dut a terme des de llavors. I a Palafrugell està a punt de començar una nova edició del Festival Jazz Costa Brava. Anna.
Doncs sí, la 26a edició del festival comença demà i s'allargarà fins al dilluns 12. Tots els concerts seran gratuïts, però cal reservar les entrades abans d'acudir-hi. Aquesta és una de les estrictes mesures de seguretat que s'han hagut d'aplicar aquest any al festival.
I el Festival Som Cultura programa una 70a d'activitats per al pròxim mes de novembre.
El festival prepara una 5a edició adaptada a la pandèmia. És per això que aquest any es farà un format híbrid entre propostes presencials i propostes a distància. Això assegura la celebració del festival, sigui quina sigui la situació sanitària.
Bon dia, Gerard.
Bon dia.
Amb en Gerard parlem que arrenca la 16a edició del concurs de teatre amateur Ciutat de Sant Feliu de Guíxols.
El certamen coordinat per l'agrupació teatral Benet Escriva i l'Ajuntament guixolenc comptarà en aquesta ocasió amb un total de 10 obres i s'allargarà previsiblement fins al març de l'any 2021. L'organització s'ha hagut de reinventar per tal de poder portar a terme el concurs amb totes les mesures de seguretat contra la propagació de la Covid-19.
El Jardí Melangiós, la visita guiada del Museu d'Història del Recinte Funerari de Sant Feliu. Gerard.
Es tracta d'un tour comentat impulsat en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni 2020 i que proposa un recorregut des del monestir fins al cementiri municipal de la ciutat. L'activitat es durà a terme el proper dissabte 10 d'octubre a partir de 11:45 del migdia.
El Tribunal Constitucional rebutja la suspensió cautelar de la inhabilitació de Torra. El que s'hi ha acceptat al ple de l'alt tribunal per unanimitat ha estat admetre a tràmit el recurs i l'estudiarà en els propers mesos. Absolta a Tamara Carrasco pel delicte de desordres públics. La fiscalia li demanava 7 mesos de presó per incitació a desordres públics. La magistrada no veu acreditat que Carrasco enviés al març del 2018 un àudio sobre possibles accions dels CDRs a ningú més que el seu grup d'amics ni que el difongués a través de l'aplicació de WhatsApp. El govern espanyol puja més d'un 50% al sostre de despesa per al 2021 fins als 196.000 milions d'euros. Ja ho va anunciar aquest dimarts la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, en roda de premsa després del Consell de Ministres. I anem a saludar a l'Albert Aparicio, que ens donarà la previsió meteorològica. Albert, bon dia.
Bon dia.
A veure, Albert, què ens espera per aquest dimecres i els propers dies?
Continuem amb la mateixa dinàmica que els dies anteriors, però amb temperatures una mica més altes, amb mínimes per sobre els 10-12 graus i màximes que assoliran els 24-25 graus de màxima. Matí amb més estones de sol, amb alguns intervals de núvols prims i cap a la tarda creixement d'algunes nuvolades que deixaran un cel més tapat. Demà encara amb alguns núvols mitjos i baixos al matí, però a la tarda més assolellada, temperatures sense gaires canvis respecte avui. A mitjà termini el que esperem és un canvi de temps a partir de dissabte amb l'arribada de pluja i un nou descens de la temperatura.
Home, dissabte, que és el cap de setmana. Molt malament això, molt malament. Albert, ja m'ho estàs arreglant, això. Ja m'ho estàs arreglant. Anem a li posar un comentari, va. Avui el comentari el posa en Martí Sabrià.
En Xavier Miserachs va arribar a l'Empordà el 1982 amb dues filles petites que va fer grans mentre teixia del dret i del revés complicitats amb la gent de la terra. Fotografiava gent i paisatges i donava sense saber-ho lliçons magistrals a cada conversa des de la més plana senzillesa. La primera Bienal del 1999, celebrada pocs mesos després del seu traspàs l'estiu del 98, responia quasi exclusivament a les ganes d'agrair a l'home tot allò que desinteressadament ens havia donat mitjançant l'art de la fotografia que tant ens havia fet estimar. Era un projecte sorgit del cor, a contracorrent i sense vaixell, però que va ser capaç de plegar amics i professionals per homenatjar la persona i l'artista. 20 anys després, la Bienal ha esdevingut una cita inevitable pels amants de l'art de la fotografia. La deixera enguany, la desena, ha plegat noms espectaculars com Cristina García Rodero o Leopold Pomés, que també va estar present a la primera edició, i milers de visitants i reportatges de premsa i televisió nacional amb una valoració unànime d'excel·lència. No és fàcil fer i programar cultura d'alt nivell des de més enllà de la metròpoli. No ho és gens fer-ho des d'una organització privada i no és llei fàcil preservar, perseverar durant 20 anys en un projecte com aquest fins a situar-lo a la capçalera cultural del país. Per això, en nom de tots els que estimem en Xavier, la nostra màxima gratitud per posar el nom de Miserachs a l'aparador cultural del país cada 2 anys. La nostra sincera felicitació a la feina i al compromís d'aquest equip integrat per l'Enric Bruguera, en Lluís Català i encapçalat per la Maria Planes. Palafrugell té en la Bienal Xavier Miserachs, en la Fundació Vilacases, en el Festival de Jazz de la Costa Brava, en la Cantada de Neres i en el Festival de Cap Roig, grans transatlàntics culturals. Un luxe que ens permet seguir esperant sense pressa l'enèsim avarament del Titanic.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Molt bé, doncs ja saps, el pots escoltar a qualsevol moment. Són les 8 i 9 minuts. Abans d'anar a la publicitat i també de saludar en Dani Cortés, ens anem a escoltar la cançó del dia. Avui hem triat un èxit de Kate Urban que firma amb la Pink, una peça que es diu One Too Many, que porta ja alguns dies sonant aquí a la ràdio. Ens dona molt bon flau, no sé, té alguna cosa que dius, enganxa aquesta cançó. I avui l'hem triat com a cançó d'aquest dimecres 7 d'octubre. Bon dia.
I don't remember much about last night. Woke up on a couch, sunrise. Saw the living room through these bloodshot eyes of mine. Cold sober, you didn't.
didn't like that I came home late, 4 a.m. but it's a Friday, babe, and I've been working hard. Can't you give me some space? That I'm shouting out, oh my God. Oh yeah, oh yeah. I go out for some new friends, but it just makes me miss you more, more. I didn't wanna call, cause I didn't wanna fight. I swear that I was trying, yeah. Everybody falls when their head's a little high, and I never meant to get so out my mind. With you playing cool, just pretending it's fine. Oh, we've been round, round, round this too many times before. Oh, yeah. Oh, yeah. I go out with some new friends, but it just makes me miss you more, more.
Bienvenidas a Abril, una tienda en la que podréis encontrar todo tipo de moda para mujer, marcas de alta calidad y tallas grandes para todo tipo de público, amplia experiencia en el sector textil y precios competitivos. El aval y confianza de nuestros clientes es nuestra mejor carta de presentación. Abril, ven a conocernos a la calle Caballés 2830, local 13 de Palafrugell. Abril, nuestras propuestas os harán conseguir un look ideal.
Som l'Associació de Comerç i Negocis de Palafrugell. Som Oxigen. Tens un negoci i necessites ajuda? Associa't a Oxigen i deixa-ho a les nostres mans. Us volem acompanyar sempre, en els bons moments i també en els més complicats, com el que estem vivint. Sempre al vostre costat. Truca'ns sense compromís al 693 94 96 02. Oxigen, Associació de Comerç i Negocis de Palafrugell. Treballem per gent com tu.
Jordi, saps que ja tinc el títol de patró i puc portar moto d'aigua i embarcacions de fins a 8 metres?
Ah, sí?
L'Escola Nàutica Baix Empordà de Palafrugell ho fa tot de manera intensiva. Aprofita l'oferta i apunta't al curs que fan el 24 i el 25 d'octubre. Ah, i també fan intensius del PER. O et pots treure la llicència de navegació durant aquest mes i en un sol dia per 200 euros.
Entra a escolanauticabaixempordà.com o truca al 650 51 20 70, 650 51 20 70 o envia-hi un WhatsApp. A més, pels alumnes, tenen un servei de barques compartides per si vols navegar tot l'any amb una tarifa plana des de 39 euros al mes. Són una passada. Escola Nàutica Baix Empordà, a Palafrugell.
Supermatí a Ràdio Capital.
I a aquesta hora del matí saludem en Dani Cortés. Bon dia, Dani.
Bon dia, Marc.
Com anem?
Bé, per explicar-vos, els Mossos d'Esquadra han llançat aquests últims mesos una alerta clara, que és que el tràfic de marihuana s'està convertint en el principal problema de salut pública, un dels principals problemes. en les últimes setmanes la policia ha desmantellat punts de plantació, diversos punts de plantació. En els últims casos que hem conegut, per exemple, el 4 de setembre coneixíem el desmantellament de dues plantacions de marihuana al terrat de dues cases de Sant Feliu de Guíxols. I el 10 de setembre la detenció de tres persones per cultivar unes 900 plantes en una masia de Fuixà. En parlem amb l'agent Marta de la unitat d'investigació de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal. Agent Marta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Hem deixat algun cas de les últimes setmanes aquí a la Jampordà, alguna intervenció recent?
Sí, sí, durant aquests mesos hem tingut diverses intervencions per plantacions de marihuana. Nosaltres, com a unitat d'investigació, el que ens dediquem és a investigar delictes contra la salut pública i el tràfic i cultiu de marihuana. Aquí al Baix Empordà tenim plantacions... La marihuana és un derivat del cannabis i el que determina que el cannabis sigui considerat una substància estupefacent és el seu índex de THC, tetrahidrocannabiol. Tenim plantacions legals aquí al Baix Empordà, però també tenim plantacions il·legals com són les plantacions de marihuana. Des de l'any 2017 hem tingut un increment d'aquestes plantacions provocat per diversos factors. Són plantes que no necessiten cap tractament posterior a la seva recollida per convertir-les aptes per al consum, a diferència d'altres drogues com són l'heroïna o la cocaïna. Únicament es recullen els cabdells, les fulles... Perdona?
Que és més fàcil de cultivar i tractar, no?
Sí, sí, únicament es recullen els cabdells i les fulles i es realitza un procés d'assecatge i ja és apte per al consum. A més, bueno, tenim que la venda... Digue'm, perdona.
No, digue'm.
No, que la venda de llavors és legal aquí a Espanya. També entre els consumidors hi ha una falsa sensació que la marihuana és una droga inofensiva i el preu d'aquesta en relació al consum és d'uns 5 a 6 euros al gram. I això afavoreix el consum i augmenta també la demanda d'aquesta substància. No necessita d'una gaire inversió econòmica per produir-la i el benefici econòmic és molt important. Provoca que molta gent que no té recursos, que són gent sense recursos, utilitzi el cultiu de la marihuana com a mitjà de vida. Per exemple, el preu del mercat espany...
Digue'm,
perdona.
Parlaves del preu del mercat a Espanya,
eh? Sí, sí, us anava a explicar que el preu del mercat a Espanya és uns 1.500 euros al quilo, considerant que d'una planta es pot obtenir entre 100 i 200 grams de cabdells aptes per al consum, estaríem parlant que d'una plantació de 1.000 plantes podríem obtenir entre 150 i 375.000 euros de benefici. És un benefici molt important.
Ara parlem d'aquí de la vessant més social, però teniu quantificat, no sé si té la dada davant, però quantes operacions o detencions s'han fet en el que portem d'any aquí al Baix Empordà o a la seva a la zona de la Bisbal per tràfic de marihuana?
Sí, sí, mira, aquest any hem localitzat 4 domicilis amb un total de 1.600 plantes comissades a l'interior. Hem localitzat també 6 plantacions amb més de 9.000 plantes de mides de 1 a 2 metres d'alçada i a actuacions de la via pública hem localitzat uns 20 quilos de cabdells. En total hem fet 18 detinguts relacionats amb plantacions de marihuana i si considerem que el que s'obté d'una planta és el que he dit abans, de 100 a 250 grams, podríem dir que amb les 10.000 plantes que hem intervingut en total, doncs hem evitat que circulin entre 1.000 i 2.000 quilos de marihuana i evitar que els traficants no obtinguin un benefici d'entre 1.500.000 i 3.500.000 d'euros. És molt important.
Déu-n'hi-do. És important, sí, per tot plegat. Tenen la sensació que això només és la superfície, que hi ha més delicte amagat o en tenen controlat tot l'origen?
De plantacions n'hi ha per tot. Aquí el territori i el clima afavoreixen el cultiu i normalment les plantacions exteriors estan amagades a zones boscoses de difícil accés i les plantacions a domicili, si no és que rebem informacions a ciutadans que o bé senten olors o bé veuen moviments de vehicles o persones estranys, doncs no en tenim notícia. Nosaltres actuem a partir de les notícies que tenim.
Això li volia preguntar, com obteniu els primers indicis?
En el cas de plantacions exteriors, normalment doncs, són o bé pagesos o caçadors, excursionistes que passen per les zones i veuen una plantació, ho comuniquen aquí a comissaria. En el moment que tenim la notícia, nosaltres ens hi adrecem a les plantacions i comprovem que realment es tracti d'una plantació de marihuana que sigui legal, no? En aquest cas, doncs, actuem ràpidament, recollim les plantes, a vegades localitzem persones en aquestes plantacions que fan les funcions de vigilància i de manteniment de les plantes i, bueno, i procedim a la detenció, recollim tots els indicis i realitzem els atestats. En el cas de plantacions interiors és diferent, normalment això ve provocat per avisos de ciutadans, que és el que he dit abans, no? Que és que doncs, o bé senten olor marihuana o bé veuen moviments estranys de vehicles i persones, contacten amb nosaltres, a vegades a comissaria o amb anònims inclús, i ens informen d'aquests domicilis. Nosaltres, un cop tenim la notícia, hem de fer una recollida d'indicis i deixar clar amb un atestat de que possiblement s'està produint un delicte contra la salut pública en aquell domicili. Demanem una autorització judicial per accedir-hi i un cop accedim a l'interior doncs recollim les plantes i continuem amb el procés de com ho fem amb les plantacions exteriors.
Clar, què és el que distingeix o quin és el límit que separa el fet que pugui ser legal i il·legal?
Val, el que penalitza el Codi Penal és el cultiu per al tràfic de drogues, val? Sí que hi ha un número de plantes que una persona podia tenir al seu domicili, però el que està penat és el cultiu pel tràfic. Nosaltres, quan realitzem un atestat per un delicte contra la salut pública, hem de demostrar que hi ha un cultiu pel tràfic de drogues.
Per la tipologia d'aquest delicte, entenc que és difícil també que sobrevisqui fora del radar, no? Fora del radar policial i que sigui complicat trobar els últims responsables.
Sí, normalment nosaltres el que troba són la gent que realitza funcions de vigilància o és complicat trobar el que diguéssim el que organitza tot aquest cultiu. En les plantacions exteriors encara és més complicat perquè les persones que hi trobem són gent que vigila i que s'encarrega de recollir la marihuana. I en el cas de domicilis potser sí que és una miqueta més fàcil perquè sí que tenim unes vigilàncies, hi ha una investigació i hi ha un treball previ i podem arribar a saber finalment qui és el que es beneficia d'aquesta plantació.
Clar, quina és la tipologia del traficant? Estem parlant en parlàvem abans, no? Que és una cosa fàcil i és una forma fàcil d'obtenir diners, però estem parlant majoritàriament de traficants individuals o podem parlar de grups, de bandes o de màfies?
Val, ja tenim de tot. Tenim des del petit traficant, val? Que poder té 100 plantes al seu domicili, o bé ja de grups més organitzats que, depenent de les plantacions, no? doncs són 2, 3 o 4 persones. Tenim de tot, no hi ha una tipologia, no estem parlant de que són 1 o 2 sempre, o depèn de les plantacions.
Clar, em deies que tot plegat té una vessant social important també, no? Per l'afectació que té la societat una droga com aquesta. Això la policia també ho té en compte a l'hora de programar les investigacions?
Sí, sí, està clar que nosaltres intentem evitar d'alguna manera que, bueno, amb la nostra feina, doncs, que la droga surti al mercat i que arribi a la gent, al carrer. I d'altra banda, nosaltres tenim un grup de relacions amb la comunitat que es dedica a fer xerrades a les escoles per conscienciar els adolescents, per intentar evitar que és el consum, que és el que realment genera la demanda.
Em deies abans, també m'ha cridat l'atenció que s'han fet detencions, diguem, al carrer. En aquestes detencions es pot detenir la persona que ven La droga entenc, però també qui en compra?
Aviam, si el que si el, és una quantitat molt important de droga, es produeix a la detenció del comprador, esclar. Normalment les detencions que es produeixen al carrer són detencions de persones que venen a recollir la droga o bé la porten d'un lloc a un altre, val? Normalment es deté a la persona que transporta la droga en el seu vehicle o la persona que la rep si són grans quantitats.
Un cop detingudes aquestes persones, quines són les perspectives? Quines són les penes que pot haver? És possible que es dicti presó provisional fins que hi hagi judici? Quant temps triga el fer-se el judici?
Bé, aquí a Espanya les penes per un delicte contra la salut pública, les penes bàsiques van de 3 a 6 anys, amb substàncies considerades per greu risc per la salut, però la marihuana és una substància que no es considera que causi un greu risc per la salut i, per tant, les penes bàsiques, el tipus bàsic, seria de 1 a 3 anys. Això fa que una vegada nosaltres detenim els traficants o les persones que transporten o cultiven la droga, passen a disposició, en molts, molts casos no entren a presó i en els casos que entren a presó aquestes persones acaben sortint amb fiança i posteriorment tornen a reincidir i tornen a realitzar el cultiu. És una problemàtica que tenim.
Clar, creieu que això hauria de canviar d'alguna forma la manera com s'aborda això i hauria d'haver més facilitat perquè poguessin entrar en presó provisional, perquè després entenc quant temps poden passar en llibertat fins que no es fa el judici.
Sí, tot el procés és que quan es deté una persona per salut pública, la instrucció de l'atestat doncs es fa, es passa a disposició, però després hi ha una feina posterior, no?, i un treball posterior nostre d'investigació per acabar de recollir tots els indicis i per acabar d'identificar a les restes de persones que formen part o que han comès el delicte. Això dura un temps, també hi ha els anàlisis de la substància, les valoracions, totes les proves que es fan fins al dia del judici. Clar, el judici tarda uns anys, normalment d'un a dos anys fins que realitza el judici i aquestes persones estan al carrer. L'enduriment de les penes podria dissuadir una miqueta els traficants del nostre país i d'altres països per tal que deixessin de realitzar aquest tipus de delicte.
Què és el que més us preocupa ara mateix? Perquè aquest estiu sí que llegien algun reportatge, em sembla que era el Periódico, que parlava també amb agents dels Mossos, que deien que hi ha un perill fins i tot, que és el principal problema de salut pública, si no fos perquè estem en pandèmia, i que hi ha un perill fins i tot que els traficants s'endinsin dins l'estructura administrativa i que això es converteixi en un problema real. Això us preocupa? Fins a quin punt estem davant d'un problema greu?
No, ara no t'he escoltat la pregunta, però és que et sento molt fluix.
Sí? Dic, fins a quin punt estem davant d'un... Què és el que més us preocupa de tot plegat, de tota aquesta qüestió? Perquè sí que hi ha una certa visió en la societat que la marihuana no és una droga allò greu i que pugui provocar grans problemes, però sí que llegia aquest estiu en diversos reportatges que publicava el Periódico, parlant també amb els Mossos, que hi ha molta preocupació en el cos dels Mossos per la situació que estem vivint.
Sí, sí, realment el problema crec que és que hi ha una falsa sensació, no, de que aquesta droga és inofensiva, la consumeix molta gent, des d'adolescents a persones grans que ja fa anys que la consumeixen, i això fa que hi hagi una demanda d'aquesta substància. Aquesta substància, la demanda va creixent, i això és un problema perquè és, per això creixen aquestes plantacions.
Doncs n'hem parlat amb la gent Marta de la Unitat d'Investigació de la Comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà. Moltes gràcies per passar avui pel Supermatí.
Gràcies, bon dia.
Que tingui bon dia.
Ràdio Capital.
Supermatí a Ràdio Capital.
Doncs vinga, nosaltres seguim al Supermatí. Són 8:45 del matí. Anem a repassar les notícies més destacades de les últimes hores. I comencem parlant de Palamós, perquè després del retard en les obres de l'Eixample, Palamós serà més exigent amb les empreses que es presentin a concurs d'obra pública. Sandrine.
Sí, a causa d'aquest retard, l'Ajuntament ha decidit endurir les condicions a les empreses que es presentin a concurs d'obra pública. Les obres van començar al febrer del 2019 i havien de durar un màxim de 8 mesos. Ara bé, en el millor dels casos, acabaran a finals del 2020, la qual cosa representarà uns 22 mesos.
Molt bé. I escolta, quines són les raons d'aquest retard, Sandrine? Què ha passat?
En primer lloc, el projecte inicial va haver de modificar-se a causa d'imprevistos que van suposar un increment dels pressupost de quasi un 20%. En segon lloc, hi va haver les 7 setmanes de confinament en què les obres van ser parades. Ara bé, per l'alcalde Lluís Puig, el retard també està causat per la falta de professionalitat de les empreses. En una entrevista a Ràdio Palamós, explica que més endavant seran més exigents amb les que es presentin a concurs i els demanarà més experiència i més capacitat de reacció. Escoltem-lo.
La idea doncs, és fer doncs, que en la licitació demanar un grau d'experiència i un volum de negoci molt més gran a les empreses que hagin d'executar aquestes obres, en el sentit de que tinguin realment un múscul, que tinguin una capacitat de reacció molt més gran de la que ha tingut l'empresa que ens està fent les obres d'aquí a l'Eixample. I per tant, a l'hora de fer la licitació, els condicionants per presentar-se seran molt més durs que les obres que van fer aquí a l'Eixample.
Detingut a Platja d'Aro un estafador que havia fugit a França feia mesos i havia estafat més de 500.000 d'euros en aquell país.
Sí, la Policia Nacional, en coordinació amb la Policia Francesa i la Policia Local de Castellplatja d'Aro, van detenir el líder d'una organització criminal que va estafar més de 670.000 euros a França amb la compra-venda de més de 200 vehicles. El detingut havia fugit de França feia uns mesos i, tal com ho va indicar la Policia Francesa, es va instal·lar en la província de Girona, on va canviar diverses vegades de domicili. Finalment, es va quedar a Platja d'Aro, on va ser arrestat. En el moment de ser identificat, va intentar no mostrar la seva documentació per evitar l'acció de la justícia. Cal recalcar que un cop detingut en les dependències policials i en adonar-se que l'esperaven entre 3 i 10 anys de presó, va intentar lesionar-se amb un bolígraf. Els agents ho van poder evitar amb la seva ràpida intervenció. A causa de l'alt risc de fuga, ha estat ingressat a presó preventiva a l'espera de la seva extradició a França.
El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter ha iniciat el procés de renovació de la Carta Europea de Turisme Sostenible. La certificació atorgada de la Federació Europarc acredita el compromís per aplicar els principis del turisme sostenible entre tots els actors implicats al voltant de l'espai natural protegit. Eugènia.
El parc compta amb aquest certificat des del 2016 després d'un procés amb la participació de representants d'administracions de l'àmbit local i d'empreses vinculades a les activitats turístiques i econòmiques del parc natural. Ara, de què serveix? Doncs és una eina de millora contínua amb la que es prioritza la protecció, es planifica també el turisme sostenible de manera efectiva i s'impliquen totes les parts i contribueixen doncs, en aquest desenvolupament sostenible. És una eina de gestió que exigeix l'actualització permanent dels objectius i reptes en matèria de turisme sostenible i per això el parc ara ha tornat a iniciar aquest procés pel període del 2021 fins al 2025 amb un primer fòrum obert al públic a finals de setembre on s'han recollit les principals inquietuds que han aportat més d'una 60 de persones.
I ahir ja van començar els tallers per la cocreació de l'estratègia del turisme sostenible per als propers 4 anys, que seran virtuals per les limitacions derivades de la Covid-19, no?
Sí, participaran 35 persones d'àmbits diversos com universitats, associacions, administracions públiques, nàutiques, centres d'immersió, restauració, allotjaments i fins i tot associacions esportives. I es treballarà sobre temes com la comunicació, la sensibilització i la protecció natural i cultural, també de mobilitat, experiències turístiques, formació, etc. Aquesta fase s'allargarà fins al dia 4 de novembre, quan es presentaran les conclusions i a partir d'aquí ja s'elaborarà el pla d'acció per el període 2021-2025, que es preveu acabar al març.
Gràcies, Lauge. L'Ajuntament de Palamós va obrir el passat 28 de setembre el procés per la presentació de les sol·licituds d'ajudes en matèria d'habitatge per pal·liar els efectes econòmics provocats per la Covid-19. Poden demanar aquests ajuts totes les persones del municipi que són arrendatàries o propietàries d'habitatge habitual i que s'han vist afectades per l'impacte econòmic de la Covid-19, i el termini acaba el 23 d'octubre.
Sí, i s'han organitzat tres jornades informatives que es van iniciar de fet ahir, dia 6, i que es repetiran els dies 13 i dia 20 d'octubre. Tindran lloc a l'equipament de Galeries Carme d'11 a 12 del matí i de 4 a 5 de la tarda. Per poder-hi participar cal fer una reserva prèvia. Aquests ajuts, d'altra banda, tenen com a objectiu poder resoldre problemes transitoris de pagament de l'habitatge a causa de l'impacte econòmic i social que ha provocat la pandèmia, i també de promoure polítiques socials que contribueixin a garantir el dret d'habitatge de les persones del municipi que hagin estat afectades per aquesta crisi, possibilitant la seva permanència en el seu habitatge i en la seva unitat de convivència.
I com es pot tramitar aquesta sol·licitud?
Doncs podeu consultar les bases, així com la tramitació de les sol·licituds de les subvencions, a la seu electrònica, i només cal omplir uns formularis que s'han preparat per la convocatòria. El procediment per l'atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases és la de la concessió en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta. La quantia de l'ajut es fixarà d'acord amb el nombre de sol·licituds que compleixin els requisits i amb un import màxim de 750 euros per sol·licitud acceptada.
I tot això forma part d'un pla de xoc de l'Ajuntament, no, Eugènia?
Sí, eren 14 línies bàsiques d'actuació, socials i econòmiques, i que compta amb una dotació de 700.000 euros que es destinen bàsicament a l'atenció social, ajuda a les famílies, per una banda, i també per a la promoció econòmica i el foment de l'ocupació per l'altra. Aquest pla de xoc va ser aprovat pel ple municipal el passat juny i inclou mesures per, doncs, com dèiem, les necessitats bàsiques de les famílies del municipi que puguin patir pobresa en l'alimentació, higiene o medicació. Entre altres mesures que aplicarà aquest pla és, per exemple, la creació de punts wifi públic en zona urbana per la reducció de la bretxa digital, o l'aplicació dels plans d'inserció laboral que promoguin l'ocupació al municipi. S'incideix també en línies per la recuperació econòmica i l'aplicació de mesures de protecció de salut relacionades amb la Covid-19 mitjançant subvencions i facilitant la comunicació i tràmits telemàtics amb l'administració local.
I l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va prorrogar ahir per cinquena vegada el contracte de neteja viària i recollida d'escombraries. Anna?
Doncs sí, el govern de Tots per Sant Feliu i PSC va portar ahir al ple el contracte de neteja viària i recollida d'escombraries per tornar-lo a prorrogar una vegada més. Després d'uns 5 anys de pròrrogues, el nou contracte es va treure a licitació el mes de març passat, però es va haver de reiniciar des de zero a l'agost per un error informàtic. Com dèiem, és un tema que ve de lluny. Fa 12 anys que l'empresa CESPA té la concessió d'aquest servei. Llavors va obtenir un contracte de 8 anys més dues pròrrogues, que es van acabar utilitzant. Després, quan el contracte va expirar el setembre de 2018, l'Ajuntament no tenia preparat el nou plec de condicions per poder convocar el concurs públic, de manera que va aprovar una nova pròrroga per un import d'uns 4 milions d'euros. Un any després, al setembre de 2019, la situació es va tornar a repetir. Així doncs, es pot dir que aquesta pròrroga actual és la cinquena o tercera forçosa que aprova l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Així ho explicava ahir al ple el regidor de contractació, Josep Savalls.
Ara anem a fer la tercera pròrroga forçosa. Pròrroga forçosa, com és obvi, per mantenir el servei al carrer, per tenir higiene en els nostres carrers i places i per tenir la recollida diària de deixalles en espera de sortir amb aquest nou contracte.
Josep Savalls també va afirmar que actualment estan en fase de la nova redacció del plec. Va explicar que es preveu que la nova licitació sigui una realitat a final d'any. Ara per ara, aquesta pròrroga aprovada ahir renovarà el servei per un període màxim d'un any i tindrà un import superior a l'anterior. Aquest any s'hi sumen els 110.000 euros que costa la desinfecció de superfícies públiques i entrades de col·legis a causa de la Covid-19.
I què va dir l'oposició sobre aquesta pròrroga, Anna?
Doncs l'oposició es va mostrar crítica amb l'Ajuntament per no resoldre aquest problema que fa anys que persisteix. Però el bo del grup Avancem Més va afirmar al ple que no hi ha manera de solucionar res i que el problema va cada vegada pitjor.
Ha passat 6 anys o 5 i mig de que en mesos havíem de tenir tot enllestit. Avui tornem a fer una pròrroga, ens la fien llarg, a més, parlen d'un any, i per tant nosaltres no valorem en cap cas una gestió tan nefasta com la que es demostra.
Des d'Esquerra Republicana, Sílvia Romero va demanar que a partir d'ara no s'intentin establir més terminis que després no es poden complir. També va demanar que s'aprofiti l'oportunitat per fer que aquest plec que s'ha de redactar sigui una mica més ambiciós del que tenien el mes de març. Finalment, la continuïtat del servei de neteja pública es va aprovar amb el vot en contra d'Avancem Més, l'abstenció d'Esquerra i el vot a favor de l'equip de govern de PSC i Tots per Sant Feliu.
Supermatí.
Doncs seguim amb més notícies, seguim amb l'Anna, perquè aquest cap de setmana Palafrugell acollirà la 26a edició del Festival Jazz Costa Brava.
El festival està organitzat per l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Palafrugell amb el suport de la Generalitat i la Diputació de Girona. Tots els concerts són gratuïts i es duran a terme als escenaris dels Ametllers, al pati de Can Genís, al pati de la Biblioteca i del Teatre Municipal. Aquest any, però, degut a la pandèmia, és obligatòria la reserva prèvia d'entrades i s'aplicaran també estrictes mesures de seguretat.
Doncs a veure, ara parla'ns una mica de la programació del festival, que trobarem?
Doncs el festival començarà dijous a 5:45 de la tarda a la Biblioteca amb l'activitat musical familiar Pinta Jazz de la companyia Power Kids. El primer concert del festival serà el psicodèlic jazz rock Fusion de Gambardella, que també serà dijous a 8:00 PM al pati de Can Genís. I acabarà el dijous la pel·lícula Ascensor per el Cadalso, que es projectarà al Teatre Municipal. Entre divendres i dissabte es faran dos actes als Ametllers. El primer serà el concert d'Amadeus Casas Trio, el divendres a 8:00 PM. Dissabte arribarà la versió més local del festival, ja que actuaran l'Energia Big Bang i els combos de l'Escola de Música de Palafrugell. En el mateix espai, diumenge al migdia, hi haurà l'actuació de Gili Romaní, Hot Jazz Cats. I a 6:00 PM, també als Ametllers, tindrà lloc el concert del Quartet Minvan, un grup que busca les connexions entre la música clàssica i el jazz. Finalment, tancarà el festival l'actuació de Miriam Swanson, Magnolia, que tindrà lloc el dilluns a 12:00 PM a l'escenari dels Ametllers.
I el Festival Som Cultura ha programat una 70a d'activitats que es faran al llarg del mes de novembre.
Sí, Som Cultura ha preparat una 5a edició adaptada a la pandèmia. Per això es converteix en un format híbrid entre propostes presencials i a distància. 40 propostes mantindran el format presencial, mentre que la 30a restant es faran virtualment. Això assegura que el festival es pugui celebrar, sigui quina sigui la situació sanitària.
Anna, i d'aquesta 70a d'activitats, quines són algunes de les que podran veure aquí al Baix Empordà?
Doncs mira, per exemple, s'estrenarà una activitat anomenada Street Escape Palafrugell, que proposa conèixer la ciutat a través d'un recorregut per espais emblemàtics, i tot això seguint les indicacions d'un joc en línia. Aquesta és una de les activitats presencials, però com hem dit també, n'hi ha moltes de virtuals. Una d'elles és la visita guiada pel poble d'Ullestret i les ruïnes del poblat ibèric, que es podrà seguir a través de Zoom. Per participar en aquestes activitats i moltes altres que es duran a terme durant el mes de novembre, cal apuntar-se abans a la web somcultura.costabrava.org.
El Museu Terracota de la Bisbal presenta, junt amb l'Ajuntament de la Fira Terracota Bienal, un espai de trobada entre artistes, artesans i comerciants i investigadors del món de la ceràmica. Saludem i incorporem també a l'equip de Ràdio Capital, en Jordi Gafas. Jordi, endavant.
Els dies 16, 17 i 18 d'octubre es celebrarà al Museu Terracota de la Bisbal la Fira Terracota Bienal. Serà una fira poc convencional per dos motius. El primer, les actuals circumstàncies de pandèmia en les que ens trobem i que tothom coneix. I el segon, perquè serà una fira que anirà més enllà de simples exposicions. És una fira que vol demostrar que la ceràmica és viva, amb tot el que això implica. És a dir, que està subjecte a canvis i que evoluciona i que, sobretot, que la gent jove hi té molt a dir. Aquest projecte, dut a terme gràcies a la col·laboració entre el museu, l'Ajuntament, l'Associació de Ceramistes de la Bisbal i el programa Copart, comptarà amb 35 expositors. Les exposicions seran tant dins com a fora del museu i, a més, el públic podrà veure en primera persona els tallers on treballen alguns dels artistes, tallers que formen part de les instal·lacions del propi museu. A més de les exposicions, es realitzaran també cicles, tallers i conferències. Una de les activitats serà una bicicletada per totes les xemeneies de la Bisbal que han significat quelcom per la història del municipi i l'activitat artesana. Els assistents, a més, podran també escoltar les ponències sobre ceràmica i 3D, un tema molt recent i que encara s'està investigant i desenvolupant, però un tema en el qual la Bisbal és bastant pionera aquí a Catalunya, gràcies al museu i les seves màquines i instal·lacions.
I aquest mes arrenca la 16a edició del concurs de teatre amateur Ciutat de Sant Feliu de Guíxols. El certamen, coordinat per l'agrupació teatral Benet Escrivà i l'Ajuntament guixolenc, comptarà en aquesta ocasió amb un total de 10 obres i s'allargarà previsiblement fins al març del 2021. Gerard.
Així és, i per poder-los celebrar, l'organització s'ha hagut de reinventar per tal de poder portar a terme el concurs amb totes les mesures de seguretat contra la propagació de la Covid-19. Entre algunes de les mesures serà la d'evitar que es reparteixin els quadríptics amb les sinopsis de les obres, però sí que s'instal·laran cartells al carrer. A més, han activat diverses pàgines web per poder llegir la informació. I, a més, es permet la compra d'entrades presencialment a la taquilla per un preu de 8 euros. Ara per ara només es podran vendre 130 entrades, la meitat de l'aforament de la sala, i els assistents hauran de portar mascareta en tot moment. També hi haurà control de temperatura i gel hidroalcohòlic a disposició dels espectadors. Una vegada acabi l'espectacle, sortiran de manera esglaonada de la sala.
I el Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols organitza la visita guiada al Jardí Melangiós. Es tracta d'un tour comentat impulsat en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni 2020 i que proposa un recorregut des del monestir fins al cementiri municipal de la ciutat. A Gerard, també, què ens has de dir del tema?
L'activitat es durà a terme el proper dissabte, 10 d'octubre, a partir de 11:45 del migdia, i començarà a l'exterior del monestir. Allà s'hi feien antigament els enterraments de la vila i el recorregut necroturístic continuarà direcció a l'actual recinte funerari. Serà allà on se'n repassarà l'evolució arquitectònica i històrica, els diferents closos i les escultures modernistes d'algunes tombes burgeses. A més de comentar d'altres espais i característiques com l'austeritat de l'anomenada zona neutra. Encara es farà més especial la visita amb la lectura d'una acurada selecció de textos de l'escriptor guixolenc Agustí Calvet Gaziel. Tot i que l'activitat és gratuïta, caldrà reservar prèviament.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Tres quarts i un minut de nou. Anem a repassar altres notícies d'interès general. El Tribunal Constitucional rebutja la suspensió cautelar de la inhabilitació de Torra. El que s'hi ha acceptat al ple de l'alt tribunal per unanimitat ha estat admetre a tràmit el recurs i estudiarà en els propers mesos, però denega la mesura cautelaríssima plantejada per la defensa de l'expresident. El Tribunal Suprem va condemnar Torra a un any i mig d'inhabilitació per desobediència, confirmant així la pena imposada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en primera instància. Absolta Tamara Carrasco pel delicte de desordres públics. La fiscalia li demanava 7 mesos de presó per incitació a desordres públics. La magistrada no veu acreditat que Carrasco enviés al març del 2018 un àudio sobre possibles accions del CDR a ningú més que al seu grup d'amics ni que el difongués a través de l'aplicació WhatsApp. Tampoc veu acreditat que ell exercís funcions de coordinació dins dels CDRs. Tamara Carrasco va ser detinguda a l'abril del 2018 i inicialment va ser investigada per l'Audiència Nacional per rebel·lió i terrorisme. El govern espanyol puja més d'un 50% al sostre de despesa per al 2021 fins als 196.000 euros. Ho ha anunciat aquest dimarts la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, en roda de premsa després del Consell de Ministres. Montero ha destacat que la xifra reflecteix l'ambició de l'executiu espanyol per elaborar uns pressupostos generals de l'Estat que marquin un abans i un després i permetin abordar de forma intensa les transformacions necessàries derivades de la crisi del coronavirus. El govern espanyol també ha empitjorat la previsió de caiguda del PIB a l'11,2% d'aquest any i situa l'atur al 17,1%. Doncs seguim a Ràdio Capital i ara anem a saludar en Dani Cortés, de nou. Dani?
Hola, què tal?
Hola, què tal? Com estàs? Que estàs en molt bona companyia, no?
No, encara no.
Publicitat. Vale, és que no hi ha...
Has d'estar en bona companyia.
Ah, d'acord, és que no hi ha més publicitat, vull dir, no sé d'on la treure-la. Si anem a escoltar una mica de publicitat i de seguida anem amb la Cucuta, no?
Exacte, sí, amb la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroja de Montgrí.
Som-hi, doncs.
Som l'Associació de Comerç i Negocis de Palafrugell. Som Oxigen. Tens un negoci i necessites ajuda? Associa't a Oxigen i deixa-ho a les nostres mans. Us volem acompanyar sempre, en els bons moments i també en els més complicats, com el que estem vivint. Sempre al vostre costat. Truca'ns sense compromís al 693 94 96 02. Oxigen, Associació de Comerç i Negocis de Palafrugell. Treballem per gent com tu.
Bienvenidas a Abril, una tienda en la que podréis encontrar todo tipo de moda para mujer, marcas de alta calidad y tallas grandes para todo tipo de público, amplia experiencia en el sector textil y precios competitivos. El aval y confianza de nuestros clientes es nuestra mejor carta de presentación. Abril, ven a conocernos a la calle Caballés 2830, local 13 de Palafrugell. Abril, nuestras propuestas os harán conseguir un look ideal.
Jordi, saps que ja tinc el títol de patró i puc portar moto d'aigua i embarcacions de fins a 8 metres?
Ah, sí?
L'Escola Nàutica Baix Empordà de Palafrugell ho fa tot de manera intensiva. Aprofita l'oferta i apunta't al curs que fan el 24 i el 25 d'octubre. Ah, i també fan intensius del PER. O et pots treure la llicència de navegació durant aquest mes i en un sol dia per 200 euros.
Entra a escolanauticabaixempordà.com o truca al 650 51 20 70 650 51 20 70 o envia-hi un WhatsApp. A més, pels alumnes, tenen un servei de barques compartides per si vols navegar tot l'any amb una tarifa plana des de 39 euros al mes. Són una passada. Escola Nàutica Baix Empordà, a Palafrugell.
La ràdio 2.0 ja és aquí.
Ràdio Capital.
Ràdio Capital. La ràdio social.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Ara sí, Dani Cortés, 8:50 del matí.
Què tal? Què tal? Bon dia, Roman.
Bon dia, bon dia.
Doncs sí, com cada dimecres parlem de llibres i parlem de cultura amb la Teresa Galabús de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí. Què tal, Teresa? Què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. Us sento molt lluny, com si estéssiu a la Conxinxina.
Estem ah, sí, estem allà. Ja. Està lluny.
Ara
li dono més
potència. Ara, senyor Galabús. Bon dia,
bon dia.
Què tal? Escolta, Teresa, aquest divendres teniu, vaja, organitzeu una presentació molt interessant, no?
Molt important, de les que bé, de les que només es aconsegueixen quan algú agafa amb la guàrdia baixa a l'autor i li diuen, escolta tu, per què no presentem això a Torroella? I per la raó que sigui, diu, vinga, va, doncs fem-ho. Sabeu que Lluís Llach ha fet molt poques presentacions, fins i tot poques declaracions sobre tota la seva faceta d'escriptor. El que sí que sabem és que es diverteix molt escrivint. I bé, a Torroella aconseguirem, esperem, treure-li algunes intimitats del directe.
Estem parlant de Lluís Llach, no?
Sí, Lluís Llach presentant la seva última novel·la, que ja és molt més thriller i potser més, més d'aventura de les anteriors. Bueno, recordem que és la quarta, aquesta és Escaca el destí, i situada en un espai inventat, en un espai bueno, que podria ser Catalunya perfectament, i hi ha l'assassinat, probable assassinat o també possible suïcidi de la reina del castell, i llavors han d'investigar el que ha passat a un fill del rei que no estava, que era bastard, i que el rei decideix doncs, presentar com a fill propi al costat dels altres dos, del primogènit i el segon. Llavors, els personatges...
No només això...
Personatges... Sí, digues, digues.
No només això, sinó que el llibre el presenta Dolors Bassa.
La Dolors Bassa, que bé, són molt amics i tenen molt bona relació, arran de també en Lluís Llach va presentar el llibre de la Dolors i la Montse, carregada de raons, però també tota la situació política del 2017 cap aquí els ha unit molt. I bueno, la Dolors també es va oferir i en té ganes de poder fer actes culturals més enllà de tota la situació política i de sentir-se també, bueno, formar part altra vegada d'aquesta cultura terruellenca que ella n'era tan i tan unida, vull dir que ens encanta. I esperem que reu espatlla, jo crec que per d'aquí divendres tindrem la sort de poder l'escoltar. I també Albert Bou, que bé, era professor de literatura a l'escola d'aquí Torroella i ara és el director de Panini. I quan parla de literatura, la veritat és que deixa tothom bocabadat perquè en sap moltíssim i serà una presentació amb tres personatges importants, tots en el poble. Albert Bou va ser alcalde molts anys. I bueno, se l'esperem amb candeletes. La llàstima és tot el de la Covid, la situació d'haver-se d'apuntar als llocs i també d'haver de buscar un espai obert, perquè, bé, vull dir, necessitem la garantia de que la gent pugui tenir distància i se sentin segurs. El dia hi acompanyarà, tinc entès que farà bon dia, en tot cas la gent que s'abrigui una mica, i ho fem a les 7 de la tarda al pati de Can Quintana.
Això, o sigui, divendres mateix, a les 7 de la tarda.
A les 7, una... sí. I cal inscripció, perquè... Sí, cal inscriure's a Casa Pastors, perquè és important ja no només tenir clar avisar la gent que no vinguin si no hi capiguessin, perquè hi queden 100 persones, sinó també perquè és obligatori a qualsevol acte públic tenir el registre de qui ha anat en cas de que hi hagués algun nou problema de brots, poder detectar qui ha estat a on i amb qui.
Doncs aquesta presentació d'aquest Escac al destí de la nova novel·la de Lluís Llach, que organitzeu vosaltres a la llibreria El Cucut, aquest divendres a les 7, amb Lluís Llach, evidentment, i també amb Dolors Bassa i l'Albert Bou. Ens vols parlar d'alguna altra novetat aquesta setmana?
Si voleu, us parlo una mica més d'Escac al destí i ho deixem... Podia parlar-vos d'un conte, perquè ara vindrà la campanya dels 6 anys, però crec que tindrem temps la setmana que ve, perquè serà quan engegarà la campanya, i llavors parlarem una mica de com triar aquests contes pels nens de 6 anys, bé, o com deixar-los a triar, que aquesta és la nostra tècnica. Jo d'Escac al destí sí que hi podria afegir que és una novel·la molt trepidant, escrita amb molta cura, cuidant moltíssim el llenguatge, demostrant a més que hi ha una, no ja una recerca de vocabulari, sinó un coneixement, perquè no pots buscar el que no saps que existeix, només trobes el que busques. En Lluís Llach el que sí que ha dit sempre és que s'ha divertit, que s'ha divertit molt escrivint, però que s'ha divertit molt escrivint més aquesta novel·la, i ho entenc perquè probablement les altres tocaven uns personatges més tendres, més propers, més de la història actual, de la postguerra civil, però aquest, vull dir, és una història, com et diria, més d'intrigues de palau, ¿vale? Que les intrigues de palau, doncs, hi ha molt de suc per jugar entre enveges, entre servents, entre pilleria, sobretot el món de la religió, tot el poder de Roma, el poder dels abats, al costat doncs dels monarques i dels súbdits. És una novel·la que dona molt de joc i que Lluís Llach el sap treure tot, i penso que igual que ell s'ha divertit escrivint, la gent que l'està llegint s'ha divertit molt llegint-te'l. Tothom qui ja ho ha pogut fer ens ha confirmat que s'ho han passat molt bé. És sorprenent que hi hagi gent tan artista que ho siguin tot, no? Vull dir que nosaltres l'hem relacionat sempre amb el món musical i ara en el món literari forma part ja també d'aquests escriptors que estic segura que molta gent ja irà seguint, perquè està creant un camí. Són 4 novel·les ja.
Que bé, doncs sí, i moltes ganes de poder veure aquesta presentació. Vaja, és d'aquestes coses que la Teresa aconsegueix, és juntar en Lluís Llach, l'Albert Bou i la Dolors Bassa perquè Lluís Llach presenti el seu llibre. Escolta, Teresa, que vagi molt bé la setmana, que vagi molt bé la presentació, i parlem dimecres.
Gràcies, esperem veure-us a tots els que pugueu i que hi capigueu, i ens veiem dimecres per gant dels 6 anys.
encara hi ha entrades, per la presentació.
Mira, espero que sí, però això sí que ens ha, ho organitzem juntament amb l'Ajuntament de Torroella, perquè res de tot això es pot fer ara mateix una llibreria sola, per això, pels espais i per el que representa tota l'organització, i ho apunten a Casa Pastors. Ara preguntaré com ho tenen, però una mica també per saber-ho nosaltres, però ho estan organitzant, les reserves els fan allà.
Doncs, és el que dèiem, fins dimecres que ve.
Molt bé.
Adéu, que vagi bé.
Adéu-siau.
Doncs acabem aquí el Supermatí.
Supermatí.
I acabem amb la previsió meteorològica amb l'Albert Aparicio.
Dimecres amb temperatura lleugerament més alta, mínimes al voltant dels 12 graus i màximes de fins a 24 graus. Alguns núvols prims durant el matí i creixement de nuvolades a partir de migdia, amb una tarda on quedarà el cel més tapat. Uns núvols que es mantindran fins dijous al matí, però demà a la tarda dominarà el sol. De cara a dissabte, arriba un nou canvi de temps, amb pluja i nou descens de la temperatura.
Gràcies, Albert, i gràcies també a tot l'equip que ha fet possible aquest supermatí. Demà a partir de les 8 del matí, molt més informats, com sempre, a radiocapital.cat, i demà tornem a partir de les 8. Us deixem amb l'Àlex Mata i la millor música del món, com sempre, durant tot aquest matí. Que vagi bé, bon dimecres!